A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Ho dèiem a l'inici del programa, els espanyols hem perdut en l'última dècada el 7% del poder adquisitiu. Es tracta d'una dada bastant destacada i el motiu pel qual hem perdut tant poder adquisitiu és perquè els salaris han anat augmentant any rere any, però n'han augmentat tant com ha augmentat els preus dels productes que consumim, el que s'anomena, ja saben, l'IPC. Anem a saludar l'Albert Guibernau, ell és professor al Departament d'Empresa i Economia de la Universitat Abat Oliba Feu. Albert, molt bon dia.
Molt bon dia.
La veritat és que, déu-n'hi-do, el poder adquisitiu que hem perdut, no?, amb els darrers 10 anys.
Sí, de fet, és degut a l'IPC, però l'IPC és el reflex o un indicador que explica el fenomen de la inflació, que és la pujada del nivell de preus al llarg del temps. De fet, Margaret Thatcher deia que la inflació és una mena de lladre que ens va robant els nostres estalvis, perquè si nosaltres mantenim els mateixos diners a la compte corrent, cada any, amb els mateixos diners, podem finançar menys despesa nostra, no?
Però el que seria més lògic és que els salaris augmentessin almenys com va augmentar l'IPC.
Sí, el que passa és que hi ha un efecte amb retard. O sigui, és a dir, que els salaris normalment es revisen a inici d'any amb l'IPC, amb el que han pujat els preus a l'any anterior, amb la qual d'entrada ja parteix amb desavantatge. O sigui, és a dir, que el salari de 2019 hauria de créixer tot el que han crescut els preus al 2018, però nosaltres a 2018 ja hem pagat aquest increment de preus. O sigui, és a dir, que els salaris, de forma natural, ja van un període per darrere de la pujada de preus.
Tenim aquell any de marge que és negatiu, però és que, com dèiem, el salari mitjà actual a l'any 2018 a Espanya va ser de 2.039 euros i si tenim en compte l'IPC que hem tingut durant aquests darrers 10 anys hauria d'haver estat de 2.185. Hem perdut cada mes un poder adquisitiu de 100, si no m'equivoco, 100 i pico euros, 140 euros. És a dir, que no s'ha anat augmentant. Encara que tu em deies que que l'any el tenim de marge, que és negatiu, doncs, és que no és ni això. Són 10 anys que s'han anat acumulant.
Sí, mira, ficaré una dada que us pot fer una mica de gràcia i us pot ajudar a entendre aquest fenomen de la inflació. No? Coneixes el Big Mac, la famosa hamburguesa?
La conec, però t'he de dir que no la consumeixo gaire, perquè com sempre estic a dieta, prefereixo no consumir-la.
Jo tampoc, jo fa uns quants anys que no, però és un element de referència. No? Doncs el 2002,
sí,
el Big Mac valia 2,49 euros.
Vale.
I el 2016 valia 5,66 euros.
Això només l'hamburguesa, doncs sí que ha pujat. Fa molt temps que no compro un Big Mac.
Nosaltres, si haguéssim estalviat 1.000 euros el 2002...
Sí.
Ens podíem comprar 400 hamburgueses. En canvi, a 2016 ens podem comprar només 176. És a dir, hem perdut poder adquisitiu si no han augmentat els salaris. O sigui, si nosaltres hem agafat aquests 1.000 euros i els hem guardat a la caixa o al llit i no han generat nous ingressos, aquests 1.000 euros, encara que els bitllets siguin els mateixos, valen molt menys. O sigui, han perdut molt poder adquisitiu.
I per què ha passat això? Et pregunto perquè en el cas dels Big Mac, McDonald's continua venent i si posa aquest preu és perquè la gent els pot pagar, la població, si no, per la llei de l'oferta i la demanda, baixarien el preu.
Sí, de fet, o sigui, a l'hora d'explicar el fenomen del Big Mac, estava ficant els preus dels Estats Units, o sigui, de euros eren dòlars, i als Estats Units sí que hi ha un fenomen, i és que la recuperació de la crisi ha sigut molt més ràpida. O sigui, és a dir, hi ha un fenomen... L'economia té tres motors, bàsicament. Un és el consum de les famílies, que farà que les empreses produeixin. L'altre és el sector exterior, o sigui, és a dir, el comerç internacional, que també farà que les empreses produeixin. I el tercer motor és el sector públic. En el cas espanyol, arrel de la crisi financera, ens hem trobat que el consum ha baixat molt, o sigui, és un motor que s'ha apagat, el sector exterior es manté, però ens trobem també que a nivell de sector públic doncs, s'han aplicat algunes mesures restrictives amb la despesa pública que han frenat també el motor del sector públic.
Uh-huh.
Amb la qual cosa, al final, no hi ha incentius per aquests augments de salaris. No?
Uh-huh. A part, aquests darrers anys, tot i que ja fa més de 10 anys, al canviar la moneda de la pesseta a l'euro també es van veure incrementades els preus dels productes i els sous no sé si s'han recuperat tant. És a dir, portem 10 anys en què l'IPC puja i els sous no pugen en relació a la pujada dels preus, també per la crisi que hem patit, però és que, a més, havíem de fer front a la pujada dels preus del canvi de moneda, que encara que deien que no es produiria, es va produir, es va arrodonir de les 100 pessetes a l'euro. Això tots ho hem vist.
Sí, de fet, quan es va introduir la moneda de l'euro, el que es va agafar de referència era el marc alemany, i pràcticament la resta de monedes es van adaptar al tipus de canvi del marc alemany. No? Aleshores, els alemanys doncs, van seguir pràcticament amb la seva activitat econòmica.
Uh-huh.
Què va succeir amb Espanya, per exemple? Que passava de tenir una moneda dèbil o una moneda que podia patir moltes devaluacions, moltes apreciacions, no? A una moneda més estable, a una moneda que d'alguna manera el situava en un comerç internacional o en un comerç mundial on fins ara doncs, havia tingut un pes molt relatiu.
Mm-hmm.
Val? Aleshores, sí que, sobretot els primers anys d'euro, que també van coincidir amb l'augment de la bombolla immobiliària, doncs sí que els salaris van anar pujant una miqueta, però a partir de la crisi financera sí que han baixat els salaris
uh-huh.
i no han remuntat. O sigui, és a dir, i això també fa... O sigui, al final és un cercle viciós.
Clar, que no podem consumir després, no?
Clar, o sigui, no hi ha salaris, com que no hi ha salaris no hi ha consum, com que no hi ha consum les empreses tampoc inverteixen tant o tampoc poden pujar els salaris.
Uh-huh.
Val? O sigui, al final...
És el peix que es mossega la cua. Però la conclusió, Albert, és que hauran d'augmentar els salaris d'una manera considerable, recuperar aquest poder adquisitiu que hem perdut, tot i que serà difícil també perquè les empreses no sé si ho podran assumir de cop i volta pujar, però és que s'ha perdut el poder adquisitiu, les dades ho diuen.
Sí, o sigui, sí que es faria falta un cert consens a nivell empresarial i després no hem d'oblidar que al final els Estats Units ha sortit de la crisi molt més ràpid perquè el consum ha tirat molt de la demanda interna.
Clar.
O sigui, és a dir, que les empreses espanyoles moltes vegades depenen de la demanda exterior
uh-huh.
o depenen de la demanda del sector públic. En canvi, als Estats Units, el pes del sector públic és molt més petit, el pes del sector exterior proporcionalment sí que també és força elevat, encara que als Estats Units també importa moltes coses d'altres països, però el que ha tirat cap amunt d'Estats Units és el consum. Per què? Perquè tenen uns nivells salarials molt més elevats. O sigui, per exemple, per fer una idea, no? Un altre producte típic, un iPhone.
Sí.
Un iPhone equival 700 euros. Als Estats Units val 700 dòlars.
Uh-huh.
Però és que als Estats Units el salari mitjà és pràcticament el doble de l'espanyol.
Sí, que els hi costa com si nosaltres paguéssim 350 euros.
Clar, aleshores, ells tenen molts més incentius per consumir que nosaltres.
Clar. Uh-huh.
I això fa que al final doncs, els americans tinguin una generació de riquesa molt més autònoma que no pas a Espanya. No?
I per això poden consumir també més Big Macs. I aquí ho deixo i no faré cap valoració més. Albert Guibernau, professor del Departament d'Empresa i Economia de la Batoliba CEU, moltíssimes gràcies un altre cop per entrar al programa.
A vosaltres.